Bon dia, la Garrotxa viu un moment dolç pel que fa a l'atur amb dades millors que abans de la pandèmia.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
En aquest cas també podem valorar que realment les dades han estat molt positives. Moltíssimes persones, ja veieu, que s'han pogut incorporar al món laboral i aquestes xifres realment ens parlen de que estem en uns moments bons en relació a l'ocupació.
És la regidora d'Empresa d'Olot, Gemma Canalies. La Garrotxa ha tancat el 2021 amb un 7% d'atur i consolida un any de recuperació de l'economia local. Una recuperació que ha arribat a superar fins i tot els nivells prepandèmics al març del 2020. L'atur garrotxí se situava al 7,5%. Ara la xifra és mig punt més baixa. De seguida entrem en detalls i coneixem més a fons la situació del mercat laboral garrotxí. Abans, però, avui és divendres 28 de gener del 2022 i el dia té més notícies que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Noima obre portes a la Garrotxa. La nova escola d'oportunitats d'Olot ja s'ha posat en marxa aquest mes de gener amb una aula d'alfabetització on hi ha una vintena d'alumnes. S'espera que amb un any l'escola ja es traslladi a la Providència i el 2024 s'arribi a atendre 140 joves a l'any. El director del centre, Lluís Mas, ha passat per Ràdio Olot per explicar el projecte i també per parlar de la polèmica que ha generat la cessió de la Providència per part de l'Ajuntament d'Olot.
La feina no es dediquem a la política. Ens dediquem a treballar per les persones del territori amb més necessitats i nosaltres estem en aquest àmbit. Aleshores, nosaltres a nivell tècnic, doncs aquí nosaltres estem en el debat. La política ha de ser amb els polítics.
Retornen els objectes personals d'un garrotxí deportat a un camp nazi. Justícia entregarà a la família aquest dissabte un rellotge i l'anell de Josep Vergés, un veí de Sales de Llierca que va treballar per la resistència francesa i va morir al camp de concentració de Neuengamme. Fins ara, els objectes estaven exposats al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera. La Vall de Bianya recupera la Fira del Farro. Se celebrarà el pròxim 6 de febrer i estarà adaptada a la pandèmia. S'han suprimit les activitats del dissabte i la fira s'ubicarà en la zona esportiva per tenir així més espai. En parla un dels impulsors, David Darner.
Tot i que a finals d'octubre, quan vam començar a preparar l'edició, pensàvem que ho podríem portar. L'actualitat ens marca que això no podem fer-ho i que hem de ser prudents, però alhora també hem de celebrar la fira i ens hem centrat només en les activitats del diumenge.
En esports, aquest diumenge l'estadi municipal viurà el que a hores d'ara ha de ser el millor partit de tercera divisió. S'enfrontaran primer contra segon. Olot i Manresa es veuran les cares en un partit d'alt voltatge. Albert Carbó no podrà comptar amb la baixa d'Enric Vallès per coronavirus, però ja tindrà a disposició el nou fitxatge Aymar Moratalla.
Serà un partit molt exigent, un rival que competeix al límit, que et fa portar a mostrar la teva millor versió, i així doncs és l'Olot que volem veure aquest cap de setmana. Tothom és conscient si mira la classificació que ara és un rival a batre, perquè es troba en la segona posició, però bueno, és el que dic, són 3 punts, tampoc no ens hem de posar nerviosos.
I al final de l'informatiu, a la contraportada, pujarem a l'escenari per parlar d'una de les cites més importants de la temporada teatral d'Olot. Aquest dissabte, el Teatre Principal acollirà La filla del mar. Barni Teatre i Focus porten a la Garrotxa una nova versió del clàssic de Guimerà amb un format musical. El director artístic de l'obra és Marc Sambola.
És una proposta per desdibuixar els marges que hi ha entre la música cantada i la part de text. Això volia dir que la manera de treballar que vam tenir amb el Jaume Vinyes, que és el dramaturg, era que simplement el que fèiem era agafar escenes que pensaven que podien ser cançons i les transformaven en monòlegs o en diàlegs a dos.
Vols estalviar en el teu consum elèctric? Dona't d'alta a l'oficina virtual de Bassols Energia i descobreix com pots millorar el teu consum. Entra a bassolsenergia.com i dona't d'alta a l'oficina virtual. Bassols, l'energia més propera.
L'actualitat d'aquest divendres no s'acaba aquí. També hem d'obrir el focus. Josep Maria Argimon, el conseller de Salut, es mostra partidari que les discoteques tornin a l'activitat l'11 de febrer. Creu que el certificat s'ha de retirar també a l'oci nocturn si conclouen que no és una capa de seguretat amb l'Omicron. La plataforma Stop Jocs Olímpics Escridassa Aragonesa a Balaguer i el portaveu es reuneix en privat amb el president. Els concentrats retreuen al govern que es vulgui fer un referèndum sense tenir projecte per tenir carta blanca. Educació exigirà el C2 de català per ser docent a partir del 2024. El departament diu als directors que no han de fer cap actuació en relació amb la sentència del 25% de castellà. Ultimàtum de la Junta Electoral a Borràs. Li dona 5 dies per retirar l'escó a Juvillà. L'organisme adverteix a la presidenta del Parlament que si no compleix la sentència pot haver-hi conseqüències jurídiques. L'economia espanyola tanca el 2021 amb un creixement del PIB del 5% segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. La recuperació s'accelera durant l'últim quart de l'any i el PIB millora un 2% respecte al tercer trimestre. Els impulsors de l'Hermitage a Barcelona abandonen el projecte i concentren els esforços en la via judicial. La societat paralitza les despeses fixes que mantenia per tirar endavant la iniciativa. I a la plana internacional, la divisió interna, els errors de Borrell i el menyspreu de Putin deixen en segon pla la Unió Europea en la crisi a Ucraïna. Experts valoren l'absència del club comunitari en les converses amb Rússia, mentre que la Comissió Europea encara confia ser-hi present.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
L'anticicló tornarà a ser protagonista. Sembla que li queda corda una setmana més i després podria canviar el temps a partir del proper cap de setmana. Evidentment, doncs, falten encara més de 7 o 8 dies i veurem com es concreta aquest possible canvi de temps que ens podria portar pluja i neu a partir del dia 5 i 6 de febrer. De moment anem a pams. Un dia de sol, de bonança, de temperatures agradables al migdia, per damunt de 12, 13 graus a gairebé tot arreu, i arribant als 16, 17, gairebé 18, alguns sectors del litoral, prelitoral, i també cap a la Baixa Garrotxa, podem arribar a més de 15, 17 graus. Un ambient agradable després d'aquestes matinades tan fredes. Aquesta nit passada Vic han baixat a 5 sota 0, Olot al Pla de Dalt fins a 4 negatius, a Puigcerdà també 4 negatius, Ull de Ter 2 sota 0, destaquem a la Tosa, 2.500 metres 3 sota 0, Castelló d'Empúries 4 sota 0, a Girona als Afores 5 sota 0, i en canvi la temperatura molt més baixa s'ha localitzat com és habitual a Das amb 11 graus negatius. Després de dia ja diem que més aviat farà bonança amb un dia de tramuntana de bona visibilitat, ni un núvol al cel, tramuntana que pot superar aquests 100 km per hora al nord del Cap de Creus. Cap de setmana, de sol, d'anticicló, no canvia res. La temperatura es manté freda tant dissabte com diumenge, les nits, les matinades, com és habitual, comença ja a glaçar cap a les 10, 11 de la nit a molts indrets de l'interior, i després aquest aire fred també de matinada arriba cap a punts de la costa. Tramuntana moderada forta tot el cap de setmana, mala mar, al nord de la Costa Brava, i pràcticament ni un núvol, potser algun núvol prim dissabte al matí. I la setmana que ve tot tranquil, de dilluns a divendres segueix l'anticicló, no hi ha grans novetats, potser puja la temperatura, i a veure què passa amb aquest canvi de temps probable, l'haurem d'afinar a partir de dissabte 20.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria i avui ho fem tocant l'àmbit laboral. La Garrotxa millora les dades d'atur abans de la pandèmia. El 2021 es va tancar amb un 7% d'atur a la comarca, mig punt per sota de la xifra que hi havia el 2019. Això situa la Garrotxa en un moment dolç pel que fa a l'ocupació. Durant el 2021 es van registrar gairebé 11.000 contractes més que el 2020 i també va disminuir la contractació temporal.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
La Garrotxa entra el 2022 millor del que va entrar en la pandèmia pel que fa a la matèria laboral. La comarca ha tancat l'any 2021 amb un percentatge d'atur millor del que hi havia abans que aparegués la Covid. Al març del 2020 l'atur se situava al 7,5% i aquest passat desembre la dada es troba mig punt per sota, al 7,04%. Pel que fa a persones aturades, ara n'hi ha 133 menys de les que hi havia al febrer del 2020. La regidora d'Empresa d'Olot, Gemma Canalies, valora d'aquesta manera les bones xifres que té la Garrotxa.
Creiem que això acaba de consolidar una clara reducció de l'atur a la comarca i sobretot a Olot. I fet que també aquesta xifra acaba posicionant el municipi al capdavant de les poblacions de més de 35.000 habitants on s'ha incrementat més l'ocupació de la primavera l'any 2020. Per això en aquest cas també podem valorar que realment les dades han estat molt positives. Moltíssimes persones ja veieu que s'han pogut incorporar al món laboral i aquestes xifres realment ens parlen de que estem en uns moments bons en relació a l'ocupació.
Pel que fa a la contractació, el 2021 ha tancat amb un total de 30.911 contractes signats, una xifra un 50% més alta que el 2020 i un 41% més elevada respecte al 2019. A més, la tipologia de contractes ha millorat. A hores d'ara, els contractes temporals representen el 75% del total, mentre que el 2020 significaven el 87% i el 2019 el 82%. La responsable de l'àrea d'ocupació de Dinàmic, Mariona Manyà, explica que la recuperació del sector serveis durant el 2021 ha estat clau per obtenir bones dades d'ocupació.
Serveis ha tornat a remuntar. Indústria, com sabem, aquí a la comarca no va ser especialment, evidentment van patir també de conseqüències arran de la pandèmia, però és veritat que no vam ser de les comarques que més vam notar, sobretot al dins del sector alimentari, etc. Però jo diria que la tendència torna, no, als inicis, és a dir, al moment prepandèmic, perquè ens entenguem. No, aquí sí que no hem vist massa. Sí que és veritat que, per exemple, doncs en l'entorn educatiu, en l'entorn sanitari, continua havent-hi una mica més de demanda que el que seria el 2019, però no hem notat masses canvis al respecte.
Durant el 2020 i part del 2021, el sector serveis va experimentar fins i tot una fugida de professionals cap al sector industrial. Aquest 2021, el tercer sector s'ha recuperat i, en part, ha estat gràcies a un estiu i una tardor amb bona facturació al turisme i l'hostaleria de la Garrotxa. Passem pàgina, deixem l'àmbit econòmic, obrim carpeta de l'àmbit de l'educació perquè l'Escola Noima comença el camí cap a la igualtat d'oportunitats per als joves de la Garrotxa. La Fundació La Fageda ja ha posat en marxa aquest projecte en un local del carrer Proa d'Olot amb una vintena d'alumnes i una aula d'alfabetització. S'espera que l'any que ve l'Escola de Noves Oportunitats ja s'instal·li a la Providència i a partir del 2024 arribi a atendre 140 joves a l'any. En declaracions a Ràdio Olot, el director de Noima aclareix que la Fageda no fa política i que la llei prohibeix utilitzar la Providència per altres usos que no sigui el social.
El talent es reparteix d'una manera equitativa, però en canvi les oportunitats, per desgràcia, no es reparteixen d'una manera equitativa. Noima el que vol és reduir aquesta desigualtat que hi ha respecte a les oportunitats i que tots els joves que hi ha a la comarca tinguin les mateixes oportunitats per desenvolupar un itinerari que ha de permetre la seva integració plena en el territori i ser feliços.
És la veu de Lluís Mas, educador social i director de Noima, l'Escola de Noves Oportunitats que ha engegat motors aquest gener a Olot. El projecte neix d'una necessitat que va posar en evidència l'Ajuntament i que la Fundació La Fageda va recollir. Cada vegada són més els joves que deixen el sistema educatiu.
Això ve donat perquè el sistema que tenim a Catalunya i a l'estat espanyol és un sistema molt rígid. Al marge de les escoles, tot i que cada vegada hi ha més innovació, és bastant poc, hi ha molt poc marge d'actuació. Per tant, és el jove el que s'ha d'adaptar a aquest sistema. No és el sistema que s'adapta al jove. Bé, doncs el que ens passa és que hi ha molts joves que en aquest sistema tan rígid no hi troben el seu itinerari, no s'hi acaben d'adaptar.
Segons les últimes dades del Pla Comarcal de Joventut, el 2020 el 13% dels joves de la Garrotxa no acreditaven l'ESO. Aquesta dada s'ha gairebé triplicat des del 2014. Davant aquesta situació, Noima busca oferir itineraris adaptats a les necessitats dels joves. Actualment ja s'ha posat un primer recurs en marxa, una aula d'alfabetització situada al carrer Proa, que acull una vintena de joves i que, com la resta de recursos de Noima, pretén vincular-se amb la resta d'actors educatius del territori.
Joves que arriben a l'escola d'alfabetització però que no tenen el perfil o l'edat per integrar-se, perquè l'escola d'ús està pensat per un perfil determinat, puguin venir a l'alfabetització. Però passat un període on ja han desenvolupat un primer aprenentatge, puguin després derivar-se, per exemple, a treure's el graduat escolar dintre de l'escola d'adults. Aquest seria un exemple bo de com treballem conjuntament amb el territori, on nosaltres desenvolupem un itinerari que a dia d'avui difícilment els joves poden trobar resposta, però que després s'integra en la xarxa de recursos que hi ha en el territori.
De fet, en les dues primeres setmanes de funcionament, l'aula d'alfabetització de Noima ha permès doblar les hores d'atenció que tenien fins ara els joves. Durant el febrer s'espera que el nombre d'alumnes augmenti fins als 30 i que en un any l'escola es pugui traslladar a la Providència, un edifici que l'Ajuntament ha donat a la Fundació La Fageda enmig de polèmica. Aquí Mas recorda que les fundacions no tenen ànim de lucre i que La Fageda mai podrà utilitzar l'immoble per altres usos que no sigui per aquells que corresponen a la seva missió.
La Fageda no ens dediquem a la política, ens dediquem a treballar per les persones del territori amb més necessitats, i nosaltres estem en aquest àmbit. Aleshores, nosaltres a nivell tècnic, doncs aquí nosaltres estem en el debat. Entenc que hi ha altres debats que són més polítics, que l'han de desenvolupar altres persones que no som nosaltres. En l'àmbit tècnic tenim les discussions que puguem tenir i que estem encantats de sentar-nos amb tota aquella gent que vulgui a parlar sobre el projecte, sobre les accions, la política d'assemblea dels polítics.
S'espera que a partir de 2023 Noima pugui obrir portes a la Providència i el 2024 arribar al 100% del projecte, donant atenció a 140 joves anuals amb itineraris personalitzats de fins a 3 anys. Passat aquest temps, es preveu que el jove hagi pogut tornar al sistema educatiu o s'hagi insertat al mercat de treball. Ara Noima arrenca amb un finançament públic de l'Ajuntament d'Olot i també privat per fer front als 2 milions d'euros que costarà rehabilitar la Providència. El dia a dia del projecte, però, es finança a través de donacions privades i subvencions públiques d'organismes com el SOC. També es vol aconseguir que la nova escola entri dins la llei de formació professional per tenir un finançament regular i no haver de dependre de les subvencions periòdiques. Amb la d'Olot, a Catalunya hi haurà una desena d'escoles de noves oportunitats i a l'estat espanyol ja són una vuitantena. El Departament de Justícia retornarà els objectes personals d'un garrotxí deportat a un camp nazi. Es tracta d'un rellotge de polsera i un anell que va dur Josep Vergés, un veí de Sales de Llierca que va treballar per la resistència francesa. Fins ara els seus objectes personals estaven exposats al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera. L'any 2020 aquest museu va acollir l'exposició Stolen Memory. Es tracta d'una mostra amb objectes que van ser confiscats per les tropes nazi a presoners i altres represaliats. L'objectiu d'aquesta exposició tenia una doble intenció. Per una banda, explicar alguns dels testimonis que van patir la repressió del règim de Hitler i per l'altra, trobar els familiars d'aquests objectes que les tropes nazis van robar però que mai s'ha pogut trobar. Demà dissabte, 29 de gener, el Departament de Justícia lliurarà dos dels objectes que hi havia exposats a la mostra a la família del seu propietari. Es tracta d'un rellotge de pulsera i un anell que pertanyien a Josep Vergés, un home nascut el 22 d'abril de 1918 a Sales de Llierca. Vergés va ser un dels activistes que va treballar per la resistència francesa i va fer d'enllaç per ajudar a creuar la frontera a alguns dels seus membres. A més, Vergés també va recollir informació militar dels alemanys que hi havia a la Catalunya Nord. Finalment, el maig del 1944 va ser detingut per les tropes nazis i el van traslladar a la presó de Campagne-Rolieu, a França. Posteriorment, el van traslladar al camp de concentració Neuengamme, a Hamburg. Va ser un dels 2.000 presoners d'aquest trasllat. Una vegada al nord d'Alemanya, Vergés va rebre el número de presoner 30.669. Segons el certificat de defunció, detenció, el deportat va morir a Neuengamme l'1 de març de 1945 per una insuficiència cardíaca i un refredat intestinal, segons els documents oficials. Un altre deportat polític, però, assegurava que Vergés havia mort el 28 de febrer del 1945 totalment consumit a la barraca número 16. El garrotxí va defallir amb només 27 anys. A finals de 2020 es va localitzar la família de Josep Vergés gràcies al grup d'investigació liderat per Cris Capó i Mercè Casademont, que han fet una intensa recerca sobre els deportats de la Garrotxa a Sant Llorenç de Cerdans. Anem ara cap a la vall de Bianya perquè el municipi recupera la Fira del Farro. Després de 2 anys sense celebrar-se, l'Ajuntament la torna a impulsar amb un format adaptat a la pandèmia. Tindrà lloc el diumenge 6 de febrer i s'han eliminat les activitats que es feien durant el dissabte. Hi haurà mostra d'oficis, mercat artesanal, ballada de sardanes i passejades amb burro. També s'entregarà el títol honorífic de padrí i padrina de la Fira.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
Aquest 2022, el coronavirus no evitarà que la Fira del Farro bufi les 15 espelmes. Una de les cites més importants de la Vall de Bianya celebra 15 anys de vida i ho fa amb un format adaptat a la pandèmia. Ho explica un dels coordinadors de la Fira, David Darné.
Decidit tirar endavant la 15a edició i ho hem fet suprimint també una mica les activitats que fèiem el dissabte, que potser eren les activitats més difícils de portar a terme per tot el tema de la pandèmia. El que era la xerrada a l'Ajuntament, el sopar, tot era molt complicat d'organitzar, i tot i que a finals d'octubre, quan vam començar a preparar l'edició, pensàvem que ho podríem portar, l'actualitat ens marca que això no podem fer-ho i que hem de ser prudents, però alhora també hem de celebrar la fira i ens hem centrat només en les activitats del diumenge.
Sense la jornada de dissabte, les activitats començaran el diumenge des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. Aquest any el certamen s'ubicarà a la zona esportiva on hi haurà més espai. Darné explica que precisament és on va començar a celebrar-se la Fira del Farro.
Aquest any podríem dir que tornem una mica als orígens, perquè la primera edició de la fira es va celebrar a la zona esportiva de l'Hostal Nou, i aquest any serà també l'emplaçament de la fira. Hi haurà una exposició d'antics oficis com ja veníem fent totes les últimes edicions, feta per veïns d'aquí del municipi, que agrada molt i també la gent recupera una mica aquests antics oficis i aquestes exhibicions on tothom li agrada participar. També tindrem les parades, els firaires, gairebé una quarantena de firaires estaran a la zona esportiva amb les seves parades, amb els seus productes, on la gent podrà comprar, degustar, voltar, passejar i sobretot gaudir d'una bona matinada a la Vall de Bianya.
Durant la Fira del Farro també hi haurà passejades amb burro i balls de sardanes. Aquest 2022 també se celebrarà la 6a edició del títol honorífic del padrí i la padrina de la Fira, un reconeixement que s'entrega a 2 veïns del poble per la seva tasca destacada. La Fira del Farro se celebrarà d'aquí a una setmana, el diumenge 6 de febrer. Aquest 2022 també es comptarà amb la Fira del Fesol de Santa Pau, que serà més tard, el 27 de març, però no hi haurà la Fira del Fesol de Batet. L'organització de l'última de les 3 Fs ha decidit esperar el 2023. Abans dels esports, marxem de la Garrotxa. Fem un repàs a altres qüestions d'actualitat més enllà de la nostra comarca. Les comarques gironines han creat 20.600 llocs de treball durant el 2021 i tanquen l'any amb una taxa d'atur de l'11,22%. Segons recull l'enquesta de població activa, el 2021 ha estat un any de certa recuperació després de la sotragada de la pandèmia en el mercat laboral. Tots els sectors, exceptuant l'agricultura, guanyen treballadors, en especial el terciari, dins el qual hi ha comerç i hostaleria. Això sí, durant el quart trimestre l'economia gironina s'ha frenat i ha tornat a destruir ocupació. L'arribada de la variant Omicron lligada a la intensificació de certes restriccions i als confinaments s'ha deixat notar. A finals d'any, a la demarcació hi havia 45.000 desocupats que buscaven feina. També en l'àmbit laboral, Maxi Rica s'ha convertit aquest dijous en el nou secretari d'UGT a les comarques gironines en substitució de Xavier Casas, que abandona el càrrec després de més de 6 anys. L'elecció s'ha produït en el marc d'un comitè intercomarcal a Girona, on Rica ha estat l'únic candidat i ha obtingut el 96% dels vots.
El repte del turisme, per anar cap a un model de turisme diferent, no retornar a les velles formes de fer, que creiem que és un model que està exhaurit, que no potencia les persones ni dona treball de qualitat, que no és defensor de l'entorn, del medi, ni és distribuïdor de la renta que es genera, de la riquesa que es genera dintre de la població. Volem anar cap a un altre model.
Precisament el turisme, parlem de medi ambient, ha obligat a alguns espais a tornar a prendre restriccions com es va fer a l'estiu. I és que l'espectacle de gel al torrent de la Cabana a Camp de Bànol, en Ripollès, amb la caiguda de l'aigua completament congelada, ha atret l'atenció de centenars de visitants. Al cap de setmana hi van passar 700 persones i els aparcaments del polígon Niubó i la Font del Querol van quedar saturats fins al punt que els vehicles van acabar aparcant els vorals de la carretera i el camí d'Estiula. Dolors Costa és l'alcaldessa de Camp de Bànol.
Bé, doncs ens preocupa la massificació de gent, ens preocupa el descontrol, el caos i sobretot la seguretat de les persones. També l'impacte paisatgístic d'aquesta massificació causa en aquest medi ambient tan bonic que tenim, no?
És per això que l'Ajuntament ha decidit recuperar el dispositiu de control que aplicava a l'estiu i Setmana Santa i tornarà a fer pagar per accedir-hi. A partir de demà dissabte s'haurà de pagar una ecotaxa de 5 euros durant els caps de setmana. A més, es limitarà l'aforament a 300 persones per dia. Són mesures enteses per alguns visitants.
No, jo ho trobo bastant bé, perquè aquí la massificació es havia desmadrat a l'estiu i la gent pujava per la pista amunt i tot era, és que era un caos de gent i gossos i canalla i crits i cotxes. Jo crec que està bé.
I en successos, els Mossos d'Esquadra busquen un veí de Torroella de Montgrí desaparegut des de fa 5 dies. El 22 de gener va sortir de casa seva en pijama, no era el primer cop que ho feia, i va dir que tornaria al cap de poca estona. El desaparegut es diu Xavi, és de complexió normal, té els ulls marrons i el cabell curt i canós. Els Mossos d'Esquadra han difós una fotografia seva per xarxes, demanant ajuda per intentar localitzar-lo. El noi fa uns 1,80 m i pesa uns 85 quilos, un familiar va denunciar la desaparició aquest dimarts i des d'aleshores la policia intenta trobar-lo.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Duel d'altura entre Olot i Manresa. Aquest diumenge s'enfronten els dos equips en millor estat de forma del grup cinquè de la tercera federació. Els olotins primers i els del Bages segons arriben després d'encadenar una sèrie de partits sense perdre. Els d'Albert Carbó comptaran amb la novetat del recent nouvingut Aymar Moratalla i amb la baixa d'Enric Vallès, positiu per coronavirus. Roger Isern.
Torna el futbol a l'estadi municipal i torna a la Unió Esportiva Olot. Després de que el coronavirus obligués a ajornar el derbi gironí davant el Figueres, els olotins tornen als terrenys de joc. I ho fan ni més ni menys que rebent el seu màxim perseguidor a la taula, el Manresa. El conjunt entrenat per Ferran Costa arriba a la capital de la Garrotxa després de 15 partits consecutius sense perdre. L'única derrota dels manresans va ser a la primera volta davant l'Olot per 0-3. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Albert Carbó, espera un rival que els exigirà molt.
Serà un partit molt exigent, un rival que competeix al límit, que et fa portar a mostrar la teva millor versió, i així doncs és l'Olot que volem veure aquest cap de setmana. Tothom és conscient si mira la classificació que ara és un rival a batre, perquè es troba en la segona posició, però bueno, és el que dic, són 3 punts, tampoc no ens hem de posar nerviosos. Queden 14 partits en joc, que són molts, i bé, sí que és veritat doncs, que ara ens trobem dos equips que arriben amb molt bona línia, molt bona dinàmica, i segur doncs, que serà un partit molt disputat i molt maco de jugar.
L'Olot arriba al partit com a millor atac de la Lliga i el Manresa com a millor defensa, havent encaixat 12 gols en 19 partits. Una dada que recorda l'últim partit dels olotins, quan van guanyar el Vilafranca per 5-1, quan els vilafranquins arribaven com a millor defensa a l'estadi municipal. Carbó diu que el secret davant aquests partits és exigir-te al màxim durant tota la temporada.
Sempre que actuem com a local o com a visitant podem dir que serà un partit un punt diferent. Al final, quan arribem a Manresa, vam anar en un terreny de joc on no estaven les millors condicions, ara han canviat la gespa i ho fa que sigui un escenari completament diferent, però bé, juguem com a locals, juguem davant d'un equip on mires individualment les incorporacions que ha fet en aquest mercat d'estiu i d'hivern, doncs s'ha reforçat com a plantilla potent de tercera divisió. El nostre secret és que afrontem cada partit amb la màxima exigència. Juguem contra el segon, juguem contra contra els darrers classificats.
Tots aquests al·licients conviden a una gran entrada de públic aquest diumenge a l'estadi. Carbó fa una crida.
Ja la motivació ja ve per si sola, perquè juguem contra un rival que porta 4 victòries seguides. Nosaltres en portem 5, volem allargar aquesta dinàmica. Intentarem donar el màxim i més jugant com a locals. On esperem retrobar-nos una bona versió com la que vam viure a Vilafranca, una afluència encara més gran de públic ens ajudi a emportar-nos aquesta victòria i tant de bo doncs, que puguem donar una alegria diumenge.
L'Olot tindrà la baixa, ja coneguda, de Blázquez i la d'Enric Vallès, positiu per coronavirus. La resta de plantilla, amb la novetat d'Aimar Moratalla, està a disposició del tècnic empordanès. L'Olot Manresa es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda, des de les 4 en directe a Ràdio Olot.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I acabem l'informatiu d'aquest divendres avui anant al teatre.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Perquè arriba una de les cites importants dels plats forts de l'agenda teatral d'Olot. Aquest dissabte, demà, el Teatre Principal acollirà La filla del mar. La Barni Teatre i Focus interpreten l'obra escrita per Àngel Guimerà l'any 1899. En aquesta ocasió es barreja el teatre clàssic amb el musical. Som des de l'altra banda del carrer. La filla del mar d'Àngel Guimerà transcendeix el seu temps i esdevé una de les peces més memorables de la literatura dramàtica catalana. Una història que parla de la discriminació i la resistència de les comunitats a incorporar la diferència. Permet al públic qüestionar-se el paper dels instints en el comportament humà i també les seves contradiccions al voltant de conceptes com la identitat, la diferència i la pertinença. No es tracta d'un musical convencional ni tampoc d'una obra de text, ja que es fusionen els gèneres per facilitar el seguiment de la història. El director artístic i intèrpret de La filla del mar és Marc Sambola.
El 2019 vam dir uns quants actors perquè aixequéssim l'oca. Vam posar la música i Focus i el Grec Festival van apostar per nosaltres i vam arribar al Grec del 2021. I ara estem fent la gira, que estem molt contents. Per tant, ha estat un viatge fantàstic. La filla del mar, el que té, el que ens agrada, és l'actualització, el punt aquest que la persona que és diferent i que arriba a una comunitat, tothom l'acull, no hi ha cap problema, excepte en el moment on toquen alguna cosa molt nostra.
Des de la companyia remarquen que busquen aquell punt diferencial a l'hora d'interpretar un clàssic. Així mateix, a través d'un llenguatge corporal més proper al teatre dansa, la companyia busca un viatge de gairebé 2 hores amb música i interpretació al detall. Sambola remarca que cerquen el punt on es qüestionen la continuació de l'obra.
És una proposta per desdibuixar els marges que hi ha entre la música cantada i la part de text. Això volia dir que la manera de treballar que vam tenir amb el Jaume Vinyes, que és el dramaturg, era que simplement el que fèiem era agafar escenes que pensaven que podien ser cançons i les transformaven en monòlegs o en diàlegs a dos, però no utilitzàvem el caràcter aquí va una cançó, anem a fer una lletra per aquesta cançó. Així el que ens va passar és que tenim peces musicals que entren de diàlegs i quasi no ens adonem com entren.
La filla del mar es podrà veure aquest dissabte al Teatre Principal d'Olot a partir de les 7 de la tarda. Les entrades es poden adquirir a través del web Olot Cultura i els preus van dels 7 als 25 euros. La ruta torna 3 i ja diries que comences a notar. Amb cultura i teatre acabem l'informatiu d'aquest divendres. Que passin un molt bon cap de setmana. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.